I com cada dimarts, parlem de tecnologia, perquè els temes d'avui són de tecnologia i oci digital del Supermatí amb en Josep Lluís Vidal. Bon dia, Josep Lluís.
Hola, què tal? Bon dia, Gerard.
Molt bé. Com estàs?
Bé, aquí a peu del canó.
I tu, així m'agrada, doncs.
Tot bé?
Bé, aquí ja portem una estoneta explicant l'actualitat del Baix Empordà.
Molt bé.
Però ara anem a una altra diferent, actualitat diferent, i en l'àmbit tecnològic, més ben dit, perquè Google aconsegueix que l'ordinador quàntic faci un càlcul de manera ultraràpida.
Doncs,
què vol dir això i per què és important? Els ordinadors no feien càlculs ràpids ja?
Sí, molt, molt ràpids. De fet, cada vegada que tenim un avenç important en la informàtica és sempre o bé perquè té més capacitat o bé perquè és més ràpid, no? Però aquesta vegada ha sigut diferent. Hi ha diferents... Si agafem la història de la informàtica, no? Que de fet tampoc és que sigui tan antiga la informàtica, no? Estem parlant d'una disciplina que té... Bé, tal com la coneixem, uns 30, 35 anys, 40 com a molt, però sí que és veritat que els orígens es remunten més enrere, no? El que passa que hi ha certs moments en els que hi ha un canvi important, no sé, per exemple, quan van sortir els processadors Pentium, no? que van significar un salt qualitatiu important, un salt molt, molt important en quant a prestacions, o per exemple, no sé, el pas del Windows 3.11, que aquest els... les persones que tinguin menys de 20 anys o 25 no crec que l'hagin vist en el seu moment.
No sé ni de què em parles.
Val, doncs a partir de quin Windows coneixes tu?
L'XP. No, perdó, el 95 i 98.
Després, bueno, sí, sí. 95 i 98 encara formaven part del paradigma de Windows més antic. De fet, per exemple, el pas del Windows 3.11 al 95 ja va ser una revolució, perquè el Windows 95 va ser el primer Windows que incorporava la possibilitat de connectar-te a internet a través de la primera versió de l'Internet Explorer. I el canvi de l'XP, del 95 i 98 a l'XP, va ser un altre pas important. I el canvi de l'XP al Windows 7 i Windows 8.10 ja és un altre pas important. Vull dir que entremig hi ha, com ho diria, avenços que són importants, però sempre hi ha moments en els que hi ha alguna cosa que realment fa que sigui més important que les altres. I això és el que ha passat amb l'ordinador quàntic de Google. Ara explicarem una mica què és un ordinador quàntic i en què es basa la programació quàntica. De fet, aquesta informació la coneixíem justament, crec que va ser dimarts passat, estàvem fent aquesta secció i cap a mig matí va sortir la nota de premsa de Google. Bueno, de fet, no era una nota de premsa, era una aportació en el seu blog tecnològic, que havien aconseguit fer un càlcul que un ordinador actual trigaria, atenció, 10.000 anys. Doncs l'ordinador quàntic de Google l'havia fet en 200 segons. Imagina't.
Sí, bastant ràpid, tot s'ha de dir. Sí, un ordinador normal.
Anava per feina.
Un ordinador normal que tenim nosaltres tardaria 10.000 anys?
Sí.
I ells estan...
I l'ordinador quàntic de Google, doncs, el va aconseguir fer en 200 segons.
I què és un ordinador quàntic?
Va, doncs a veure, tothom ha sentit a parlar més o menys, o li sona, els estats binaris, no? L'1 i el 0. El número 1 doncs indica que hi ha una informació, el 0 que no n'hi ha. Bé, això és el que s'ha basat més o menys, de manera molt, molt senzilla i molt esquemàtica, la informàtica fins al moment. La informàtica i tota la programació, tot el que comporta la programació, no només aplicada a l'àmbit de la informàtica, sinó també als automatismes, a la robòtica, a absolutament a tot el que està automatitzat, per dir-ho així, no? Per tant, això vol dir que un bit, que és un flux d'informació, bàsicament, només pot tenir un estat o un altre. És a dir, tu... o pots tenir un 1 o pots tenir un 0, però no pots tenir els dos alhora. Val? O estàs d'una manera o estàs d'una altra. És a dir, o plou o fa sol, però no plou i fa sol alhora. El que passa és que sí que ens ha trobat a vegades, no sé si us ha passat, de que plou i fa sol alhora. Ara, agafant aquest...
Sí, ara, no t'ha sortit gaire exemple. Bé l'exemple, però sí, entenem que
sí, és veritat,
el 0 és blanc
passa,
i el negre, i el 1 és negre i que no pots tenir gris en informàtica. És o blanc,
exacte,
o negre.
No, i a més, un altre exemple. A veure, tu no pots estar trist i content al mateix temps, o en tot cas pots estar trist una fracció de segon i la següent fracció de segon pots estar content. Bueno, fins ara això era d'aquesta manera, o estaves en un estat o estaves en un altre, no? Amb la programació quàntica el que es fa és aplicar la física quàntica, els principis de la física quàntica a la programació. La física quàntica, bàsicament, el que pregona o el que diu és que no existeixen un o dos estats, sinó que existeixen múltiples estats de la matèria, no? I, per tant, doncs això, si ho apliquem a la informàtica, resulta que podem tenir que un flux d'informació sigui 1 i sigui 0 a la vegada. Clar, si això el que fem és multiplicar-ho per x, per un número x, el que fa és que exponencialment, a més capacitat, el que estem és augmentant la capacitat i la potència de càlcul de les màquines. Fins ara el que fèiem era mesurar en bits o en kilobits o en megabytes o en megabits la potència dels ordinadors, i ara amb els ordinadors quàntics el que fem és mesurar-lo en qubits. Un qubits vol dir que un bit d'informació pot tenir això, els dos estats alhora, l'1 i el 0. Però si li afegim un altre, en tenim 4. Si li afegim un tercer, en tenim 6. Si li afegim un quart, tenim 8. I per tant, si li afegim milers de qubits, el que passa és que aquesta potència creix de manera exponencial. Amb la qual cosa, com que l'electrònica està bastant avançada, en aquest sentit és relativament ràpida amb la tecnologia actual poder afegir aquesta tecnologia, però canvien el paradigma del càlcul. Per tant, doncs aquí és on tenim la potència. Per tant, amb un ordinador quàntic, bàsicament, el que augmentem és la capacitat de processament, és a dir, la capacitat de càlcul, de resoldre operacions molt complexes que requereixen molts recursos, i això s'aplicarà a múltiples àmbits. S'aplicarà a la salut, s'aplicarà a la investigació espacial, s'aplicarà, malauradament, també a la investigació militar o a les accions militars, a molts àmbits, no? I més memòria, i també una cosa important és menys consum d'energia. Per tant, som més eficients també. Més potents i més eficients.
I ara un tema que ens queda més a prop a la gent, la gent normal, la gent de carrer, a la gent que té dispositius de segona mà, pel que sembla el dispositiu manté la informació del següent de l'anterior propietari. Sí, que els esborrem.
Sí, deixem només fer un punt. Que crec que és important del tema anterior per acabar-ho i ara venim amb aquest, que és molt important destacar que l'ordinador quàntic no substituirà necessàriament els ordinadors actuals que tenim, igual que tampoc ha passat que per tenir ordinadors hem deixat de tenir bolígrafs. Sí que els utilitzen menys, evidentment, però no els substitueixen, o sigui, passen a ocupar papers diferents, no? Perquè no necessitem tota la potència d'un ordinador quàntic per escriure un document de Word, per exemple. Val? Per tant, és una mica això. I ara que deies, aquest tema, sí. Un estudi ha revelat que gairebé la meitat dels dispositius de segona mà, és a dir, aquells que es venen o bé en botigues d'ocasió o bé l'intercanvi entre particulars, per exemple, quan tu poses alguna cosa a la venda o a la pop, doncs s'ha demostrat que gairebé la meitat, el 40% concretament, contenen informació de l'anterior propietari. I això és moltes vegades, de fet, la majoria de vegades, per una qüestió de no saber com esborrar aquestes dades i també per no ser conscient de la importància que té el fet de no esborrar les dades quan tu deixes de tenir el control d'un determinat dispositiu. Això ha passat als Estats Units. L'Associació Nacional sobre la Destrucció d'Informació dels Estats Units, la NAID, sigles americanes, doncs va analitzar 250 dispositius, concretament discos extraïbles, tablets i també mòbils que hi havia disponibles en el mercat a segona mà, i va concloure doncs, que hi havia comptes d'usuari actives, contrasenyes, números de targeta de crèdit, fotografies, vídeos, contactes, fins i tot factures, tota una sèrie d'informació que, evidentment, això, en mans d'un hacker, d'un pirata informàtic, doncs, en el mercat negre té un valor molt alt, no? I llavors doncs, incideixen, i això sempre ho hem dit nosaltres també, la importància de blindar una mica el teu dispositiu, i si t'has de desfer del teu mòbil antic perquè el vens o perquè el portes a la deixalleria, doncs el primer que has de fer és restaurar el seu estat inicial, i amb això fins i tot podria ser que no sigui suficient. sinó que a més el que hauries d'assegurar-te seria que tots els comptes amb els que has iniciat gestió, per exemple, amb Gmail, o amb Google, amb WhatsApp, amb Facebook, amb qualsevol servei, els has desconnectat. Val? I sobretot, evidentment, haver esborrat vídeos, fotografies, xats a WhatsApp, etc. Únicament tornar a insistir en aquesta importància, perquè després tota aquesta informació passa al mercat negre i hi ha un mercat negre molt gran d'informació d'usuaris que va circulant i que després doncs, té unes conseqüències.
I per acabar amb tu, una notícia que ens afecta també a nosaltres, als mitjans de comunicació, sí, és que Facebook llença un agregador de notícies. Què vol dir agregador de notícies i per què és important això?
Sí, doncs mira, el cas és que Facebook ja fa temps que té una crisi de reputació important, de fa ben bé 3 anys, no? Des que va esclatar sobretot el cas de Cambridge Analytica, amb la venda de dades, etc. Té una crisi de confiança per part dels usuaris. I no només Facebook en aquest cas, sinó també, per exemple, WhatsApp, no? Que són canals en els que és molt fàcil escampar notícies falses, fake news, i a més, això en alguns països, com per exemple a Mèxic o a l'Índia, ha costat la vida a persones, no? Informacions falses. Facebook, en la seva lluita per intentar recuperar una part de la seva credibilitat, el que ha fet ha sigut arribar a un acord, això, de moment només als Estats Units, amb grans mitjans tipus New York Times, etc., per afegir a la seva aplicació mòbil una pestanyeta més que digui notícies. Perquè, clar, hem de recordar que en l'argot de Facebook, notícia és un post que tu publiques. El feed de notícies, de fet, li diuen, no? I bé, això tampoc és una notícia, no? El que jo publiqui, que estic amb una foto menjant una paella amb uns amics, no? Però és igual que el concepte d'amic, no? A Facebook, bé, contacte potser seria més adequat, no? Doncs això, el que ha fet Facebook és habilitar una pestanya nova en l'aplicació mòbil en la que es diferencien el que són les publicacions dels contactes de les publicacions dels mitjans. Però aquí, en aquesta pestanya, només s'inclouen informacions de mitjans amb els que Facebook ha arribat a algun acord. És a dir, no pot ser-hi qualsevol mitjà, sinó que ha de ser un mitjà amb el que Facebook hagi verificat d'alguna manera doncs, que és creïble, que és un mitjà de comunicació amb una solvència, etc. Veurem si això arriba també a Europa, perquè podria ser una solució, per exemple, en el cas espanyol, al desaparegut Google News. Que va desaparèixer de l'estat espanyol perquè l'estat volia cobrar a Google, o sigui, va aprovar una taxa per la qual Google havia de pagar els mitjans per agregar les notícies. Una cosa que bueno, la podem discutir si voleu, però Google News suportava molt de tràfic a les versions digitals de tots els diaris i de tots els mitjans. Però bé.
Sí, és un tema que deixen de banda Google News, ara que hi ha Apple News, Facebook News, seguiran sortint competències, així que si un cobra per portar les notícies a les visites, un altre mitjà ho aconseguirà, un altre servei agregador de notícies farà la mateixa feina, així que no crec que acabin negociant i comercialitzant aquestes visites d'aquesta manera.
Veurem com evoluciona tot plegat, ho anirem seguint.
Doncs Josep Lluís Vidal, gràcies i fins dimarts que ve.
Gràcies, que vagi molt bé, adéu.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.